Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
I som cada matí de dilluns a divendres de 9 a 12 i els dilluns a 11:15 tenim el coaching amb xancletes que ens acosta la Glòria Forns, coach especialitzada en PNL i intel·ligència emocional. Glòria, ben tornada.
Hola, bon dia. Sílvia, com estàs?
Contenta de retrobar-nos en aquest espai, petit espai que ens pot ser molt útil. Hem fet un parell de sessions ja de coaching, ens has explicat que ens havíem de donar nosaltres mateixos permís per a sentir. També hem parlat de la importància de liderar el propi benestar. I avui anem al moll de l'os i ens vols explicar què pot fer el coaching per nosaltres.
Exactament. En concret, què pot fer el coaching per tu? Perquè és un procés individual, habitualment. Sí que hi ha el coaching d'equips, però això és un tema més d'empresa. Però el coaching individual és un procés individual per una persona que té un repte al davant.
Explica'ns exactament què és el coaching, perquè és una terminologia i una figura que s'ha posat molt de moda aquests darrers anys i ha proliferat molt, però potser no sabem exactament d'on ve i en què consisteix un coach, quin paper juga.
Doncs mira, de fet la paraula coach ve de l'anglicisme i coach vol dir entrenador. Val? Es va començar a utilitzar aquest terme per les persones que, diguem, acompanyaven els... ara no em surt la paraula, és com els que acompanyaven els carros de cavalls,
sí.
I els feien anar cap on volien, d'alguna manera, no? Es va agafar aquest terme, però en realitat el coach no et fa anar cap a on ell vol, sinó cap a on tu vols. És a dir, un procés de coaching, el coach t'acompanya a anar on tu vols. I en un procés de coaching es defineix el coach, que és aquest acompanyant, i el coachee, que és la persona que està buscant assolir un repte, un objectiu que s'ha plantejat a la seva vida. O que algunes vegades inclús no sap ni que el té, però hi ha algun rau-rau que li està fent quelcom a dins que fa que busqui alguna cosa, no?
I el coach l'ajuda a descobrir què és.
L'ajuda a descobrir què és
i l'ajuda a aconseguir-ho.
Exacte, a trobar fortaleses interiors per aconseguir-ho, buscar els recursos que tots podem tenir.
Hi ha psicòlegs que també fan de coach. Hi ha paral·lelismes entre els dos oficis?
Podríem dir que tots dos professionals escoltem. Això és ben cert. Els psicòlegs, habitualment, i no en sóc una experta, ja ho poso pel davant, no sóc psicòloga, però els psicòlegs habitualment acostumen a parlar de temes del passat. En un procés de coaching, tot i que surten també temes del passat, l'enfocament és cap al futur. La mirada és sempre del present cap al futur, perquè el que volem és afrontar amb el coachee què ha de passar de cara al futur. Què és el que volem aconseguir? Cap a on volem anar? I ens enfoquem allà i és per lo que treballem. És la diferència bàsica.
Coach i coachee. Coach està molt estès, coachee no l'havia sentida mai encara.
Mira, si pel bé del programa s'ha d'entendre millor, en comptes de posar-hi coachee, que és una terminologia molt específica, li posarem client. Hi ha el coach i el client. I així potser és més fàcil de seguir-ho. Què et sembla?
Fantàstic.
Molt bé, perfecte.
Glòria, quan proposes o quan recomanes encetar aquest procés de coaching, buscar un coach?
Mira, doncs, hi ha moltes situacions a la vida que poden donar ganes de fer un procés de coaching quan saps el que és. Per exemple, quan nosaltres mateixos estem necessitant un canvi. Notem que hi ha alguna cosa que... allò que deia un rau-rau i tenim resistència, saps? Hi ha alguna cosa que fa que no... Ostres, tinc ganes, per exemple... Anem a posar un exemple. En el món laboral, comences a notar que el dia a dia se't fa com feixuc. És que cada dia, ostres, em costa més d'anar a treballar, ja no tinc aquella il·lusió, ja no em sento igual quan vaig a la feina. I, per exemple, comencen a sortir frases, tipus, ostres, hauria de canviar de feina i no saps el què, per exemple, no? O, i si hagués estudiat, no sé, veterinària? O, i si fos capaç d'emprendre en comptes de ser assalariat? Quan et sorgeixen aquestes frases és quan el cos t'està dient quelcom.
Que llavors... sovint són frases mentals, no les arribes a verbalitzar, no?
Exacte. Són frases que normalment es queden en aquest estat de rumiació i que ens costa verbalitzar, perquè és molt probable que pensem, el meu entorn es pensarà que estic boig.
Sí.
No? Perquè estàs en aquest present, estàs en un entorn que ja és conegut, tothom et coneix pel que fas, però el que fas no ets el que ets. I quan trobes una incongruència entre el que fas i el que ets, el teu cos ho diu. I ho diu a través d'aquests sistemes. Moltes vegades inclús somatitzem,
I ho sentim, el que passa és que moltes vegades ho deixem allà, no?
Sí, sí, sí. A vegades pot ser simplement que tinguis un mal moment i et surt aquesta frase i després desapareix. Doncs res. Però quan aquestes frases són insistents, val la pena posar-hi l'enfocament i mirar, a veure, què està passant? Llavors és un bon moment per plantejar-te un procés de coaching.
Quines altres situacions ens ajudaria a tenir un coach al costat?
Mira, una situació que és bastant curiosa, però la menciono. Quan el teu temps lliure no t'està aportant ni alegria ni satisfacció, per exemple. Hi ha persones que et venen a consulta i diuen és que em costa molt trobar amics. O ja venen amb un repte molt clar. M'agradaria viatjar sol. No ho he fet mai i és una cosa que m'agradaria, però no sé què hi ha que m'ho impedeix. A vegades és una por, a vegades és la creença de que no et podràs fer entendre en un país estranger o que, no sé, o que tens, ja no diré por a les alçades, que això ja és un tema més, diguem, més
nivell,
complex,
no?
Sí, de més nivell, que també es pot tractar. En PNL aquest tipus de fòbies es poden tractar. Però vaja, aquest tipus de diguem, no de problemàtiques, però sí de ai-ais en el temps d'oci, també són motius de fer un procés de coaching. Sí, sí.
Hi ha algun altre àmbit de la vida que també vagi bé un coach a costat?
Doncs mira, és dels que jo més tracto i és quan una situació t'està desbordant i notes que estàs molt estressat. En aquests moments és molt bo encetar un procés de coaching perquè el que t'ajuda és a posar les teves idees en ordre, a potenciar les teves fortaleses i reduir les teves debilitats. I això t'enfoca cap al futur, que és el que comentava al principi. El coaching és mirada cap al futur.
Tens un exemple? Alguna situació, algun fet que desbordi, que sigui motiu de consulta?
Mira, doncs a consulta em va venir una persona que justament era el cas que us estava mencionant d'un tema laboral, però que li generava molt d'estrès, perquè ell era assalariat i volia passar a ser autònom. Tenia família, fills, què li passava?
Hipoteca, càrregues...
Exacte. Pel tema de les hipoteques i el tema econòmic no patia, però ell patia perquè deia no tinc temps, no acabo de trobar el temps de posar-me a fer el meu projecte com per arrencar-lo i que funcioni i evidentment que doni diners suficients per deixar la meva part assalariada. Clar, això li estava donant una dosi exagerada d'estrès i el seu cos estava començant a somatitzar-ho. Per sort no va arribar a anar més enllà perquè si no a vegades sí que si això deixes que es cronifiqui jo crec que llavors has de contactar amb un altre tipus de professional, tipus un psicòleg.
Pot afectar la salut, clar.
Exacte. Però el fet és que tant aquesta situació com totes les altres que he mencionat tenen un punt en comú, i és que nosaltres estem fets de creences internament. Llavors, no som el que som el que creiem que som. Llavors, ell em va dir una frase, i aquí l'exemple que et vull portar, em va dir una frase que va dir «Soc una persona molt sèria i no vull robar-li hores a la meva empresa». Clar, això és una creença que li estava fent limitar.
El bloquejava, no?
Exacte, el seu objectiu. Llavors, ell pensava «Jo sóc molt seriós, no vull robar-li hores a l'empresa, per tant, no tinc temps per dedicar-li a la meva emprenedoria». Una creença limitant. Vam treballar-la i la vam convertir en una creença poderosa. Igualment que ets una persona sèria, per què no ho canvies i aquesta serietat la poses de cara al teu projecte emprenedor? Pots ser seriós i emprenedor. Aquí va canviar la constel·lació i la seva mirada i va començar a trobar temps dins el seu temps d'oci per dedicar la seva emprenedoria.
I el temps del qual ell disposava era el mateix abans que després del procés de coaching.
Sí, sí.
El que va canviar és la mirada.
Exacte. Sí, perquè màgia jo no en sé fer. 24 hores al dia són les que són.
D'aquí no sortim, oi?
Exacte. I no vaig fer desaparèixer ni la dona ni els fills, això tampoc. Exacte, exacte. No, no hi ha un canvi de circumstàncies, sinó que hi ha un canvi de mirada. De fet, en el coaching fem servir una expressió molt, molt divertida, que és que fem un canvi d'ulleres. Et donem unes ulleres diferents. Jo he portat ulleres a la meva vida i recordo, i la gent que ha portat ulleres segur que recordarà, perquè és molt característic, recordo un moment en què em vaig posar les ulleres per primera vegada. Comences a veure el món completament d'una manera diferent. És que no té res a veure. Per tu, el món ha sigut d'una manera sempre. I de cop i volta, uf, ho veig tot molt més clar. El procés de coaching et dona aquest canvi d'ulleres.
La clau és aquest canvi d'ulleres, aquest canvi de mirada.
Exacte.
Perquè les circumstàncies són les mateixes, el context no canvia.
El que passa que hi ha una petita màgia en aquest punt, i és que quan dones un canvi d'ulleres o fas el canvi de mirada, el teu entorn també canvia. Això és difícil de creure, no? Però és en relació a la teva actitud. Quan tu fas les coses d'una manera diferent, el teu entorn canvia. Llavors també acaben canviant les circumstàncies. És un paral·lelisme que no saps com ni per què, però funciona.
I a base de treballar-hi.
Home, evidentment, perquè el coaching és acció. Això és un punt importantíssim. No pots pensar que arribaràs al teu objectiu reflexionant durant les sessions de coaching i ja està. No, mira, jo vinc, t'explico, i llavors a partir d'ara ja passarà això. No.
No va així.
No. Com a client, diguem, coachee-client, tens la responsabilitat de passar a l'acció. El que passa que el coach t'empodera en aquest sentit. Et fa les preguntes necessàries perquè tu trobis els recursos i llavors quan has trobat els recursos interiors, ostres, ho veus d'una manera diferent. Saps el moment aquell en què algú t'ha fet una pregunta i tu dius, ostres, és veritat, caram, no ho havíem vist d'aquesta manera. A partir d'aquell moment comences a fer les coses diferents i et sents empoderat. Amb aquesta actitud empoderada, canvies. Canvies i vas cap al teu objectiu.
Hi ha un clic.
Sí.
I avances.
Sí, sí. El moment eureka, no? El moment aha. Hi ha moltes maneres de descriure-ho, però és aquest moment. Sí, sí, sí. De fet, hi ha un conte de Jorge Bucay molt bonic, que és el conte de l'elefantet, que explica justament què és una creença limitant. En Jorge ho explica en primera persona, no? Com si fos ell el que ho va viure. I ell explica que quan era un nen li agradava molt anar al circ i li agradava molt els elefants. Els veia uns animals poderosos, amb molta força, amb un pes i una mida excepcionals. I que veia que quan acabaven el seu espectacle, anaven cap a un racó, els lligaven una cadena molt forta, però que aquesta cadena estava lligada a una estaca de menys de mig metre, al terra. I clar, el nen es preguntava, però a veure, com l'elefant que fa tota aquesta força davant de tota la gent i és capaç d'aixecar no sé quin pes, es deixa lligat en una estaca de res, de menys de mig metre, que podria arrencar només aixecant la pota. I el nen s'ho anava preguntant, i anava preguntant a altres persones, i ningú li sabia dir el per què l'elefant no prenia l'acció d'arrencar l'estaca i ser lliure, no? Al cap del temps, un savi li va explicar que l'elefant del circ no s'escapa perquè ha estat lligat a una estaca semblant des de que era molt, molt petit. És a dir, quan va néixer, l'elefant era petit, no tenia aquesta força. I en estar, quan el van lligar a l'estaca, va començar a estirar, i estirar, i estirar, i a suar, i a patir, i l'estaca no es movia. L'elefant no tenia força. D'aquesta manera, se li va generar la creença de que ell no podia arrencar l'estaca. Per més que va créixer i evolucionar amb el temps, aquesta creença se li va quedar ben arrelada en el seu interior i feia que no pogués arrencar l'estaca.
Ja no ho va ni intentar.
No ho va tornar a intentar mai més. En el coaching, el que fem és anar a buscar aquesta creença, posar-la en context i dir, te n'adones que quan eres petit no podies? Què passaria si ara ho proves i pots? I ve el moment aquest de, ahà, i ho prova.
El clic que dèiem.
Exacte, el clic.
Ens deies que un procés de coaching requereix acció per part del client.
Sí.
No n'hi ha prou en parlar, reflexionar i exposar aquestes limitacions, aquests rau-raus. I quan acostuma a durar aquest procés fins que arriba el clic i comencen a passar coses?
Molt bé, doncs Això depèn realment de cada persona, no? I el moment aha no es pot definir concretament. T'he de dir que he tingut un cas en què la segona sessió va ser el moment aha. Vam tancar el procés a la tercera sessió.
Això no deu ser habitual, no?
No és l'habitual, no.
Tots necessitem el nostre temps i segurament és més que tres sessions.
Exacte. És a dir, depèn molt de la situació personal del coachee o client. Llavors, el que és més habitual és que un procés de coaching duri entre 6 i 10 sessions, que acostumen a espaiar-se entre 3 i 6 mesos, perquè les primeres sessions són gairebé setmanals, si es pot, i després s'espaien perquè, evidentment, arriba ja el moment de que tot s'accioni i les accions requereixen de temps. I el client també necessita veure els resultats del que està passant, no? Llavors, una mica és això, entre 6 i 10 sessions, entre 3 i 6 mesos.
I com escollim el nostre coach? Ara potser els oients t'estan escoltant, porten 3 setmanes escoltant aquest coaching amb xancletes i poden pensar, amb la Glòria m'hi entendria o no? No és de la meva corda. Com esculls un coach?
Doncs és una molt bona pregunta perquè en els últims temps, com tu bé dius, han sortit coach de sota les pedres. El meu consell és buscar un coach que estigui certificat. Per què? Perquè és igual en quina escola hagi estat certificat, però mitjançant aquesta certificació ha après tota una sèrie d'eines que li permeten posar en acció el procés real. És a dir, si tu saps cap a on vas, sabràs acompanyar bé el coachee o client. Llavors, mitjançant aquestes eines, el client arriba a l'autoconeixement i a aquest moment, aha, i fa les accions que requereix per arribar a l'objectiu. Per tant, el coach ha de tenir un entrenament molt elevat en escolta empàtica i ha de poder generar-te un espai de confiança i seguretat màximes. Llavors, cada coach té les seves eines personals que posa al servei del client, més l'entrenament que hagi tingut, perquè és veritat que un coach hi posa la seva part personal. Això és vull dir, no es pot...
El bagatge, els aprenentatges,
exacte.
La teva vida, no?
És una opinió molt personal, però probablement algú que hagi tingut experiències de vida molt enriquidores pot ser més bon coach a través de l'autoconeixement i d'una certificació que no pas una persona que hagi sigut, que hagi tingut una vida més plana, no? Que no s'hagi treballat tant o que no hagi tingut experiències de vida en aquest sentit, no? I a veure, a vegades busquem coach que siguin afins a nosaltres, simplement que hagin passat per un tipus de vida professional semblant a la nostra, per exemple. Això podria ser. Però en realitat el més important és que tu et sentis còmode amb aquella persona. Llavors, la meva recomanació seria parla amb la persona que voldries que fos el teu coach i mires si existeix una mica de química.
Hi ha d'haver feeling.
Sí. Sí, sí, hi ha d'haver feeling. És un tema que no pots deixar a l'atzar. No pots dir, el provo i si funciona bé... O sigui, sí que hi ha un punt al final que pots dir, provo i si funciona bé, i si no, pots deixar el procés en qualsevol moment. Això, no estàs obligat a acabar un procés. Tu, com a client, pots dir, ja està, ja en tinc prou, perquè no m'hi entenc. I això ho pots veure potser a la segona o la tercera sessió. Però si al principi ja tens aquesta química, pots confiar de que el procés de coaching et farà bé.
Ens deies que un coach certificat té unes eines. Quines són? Per fer-nos una idea de com treballeu.
N'hi ha moltes, d'acord? Moltíssimes, en realitat. I en van proliferant cada vegada més. Però el que per mi són tres eines fonamentals són l'escolta empàtica. L'escolta empàtica vol dir jo em poso les teves sabates, sento com tu, però no penso com tu. És a dir, no et compro la pel·lícula. Perquè si et compro la pel·lícula...
No fareu feina.
Exacte.
No avançareu.
Exacte. Faré exactament igual que tu i et diré, clar, i tant. Aquest responsable teu, buf, és horrorós, i tant. No aniràs pas enlloc amb ell. Llavors no t'ajudo. No t'estic ajudant a veure la situació amb unes altres ulleres. Per tant, escolta empàtica que no simpàtica. Això ja ho veurem en un altre programa més endavant. Fer preguntes poderoses. Aquesta és una altra eina. El coach ha de saber fer silencis, igual que ha de saber en quin moment pot fer una pregunta que en el client li faci clic i li canviï la mirada. I la tercera eina és donar feedback. perquè a vegades hi ha clients que necessiten que els hi diguis exactament el mateix que ells han dit i fer-los de mirall, que és aquest donar feedback, no? Els hi dius, ah, això que acabes de dir, permet-me que t'ho aclareixi a veure si és el que jo he entès correctament. I li expliques amb les seves mateixes paraules i quan ho escoltes de fora fa un altre aire. No sé si t'haurà passat alguna vegada quan alguna mica et repeteix, m'has dit això?
Aviam.
I llavors et quedes parat i dius, ah, ostres, de veritat, caram, quina manera de dir-ho, no? Potser no era el que volia dir, no?
I en dos minutets, Glòria, dos, tres recomanacions per fer coaching.
Doncs mira, quan... Jo crec que quan tu sents això que comentàvem al principi, que estàs necessitant un canvi, per saber ben bé que realment vols fer un procés de coaching, t'has d'escoltar tu mateix. Jo crec que és important buscar temps per un mateix. Estem a l'estiu, a través del daiquiri i el mojito i el gin tònic, podem trobar un moment d'aquells que estem amb la copa a la mà i estàs mirant les estrelles, potser perquè és el capvespre, ja no tens res a fer més que somiar. I en aquest moment en què t'escoltes a tu mateix és quan potser te n'adones que hi ha quelcom que et fa aquest rau-rau que deia al principi. Ai, és que això... I si aquest rau-rau dius, ai, m'agradaria explorar-lo. Prova, un procés de coaching et pot anar molt bé i et canvia moltíssim la vida, moltíssim. En un any la teva vida pot donar un gir de 180 graus.
Això pot espantar segons qui, eh? Aquest gir tan gran.
M'ho crec. Jo no he vist cap procés de coaching que en fer un gir hagi sigut negatiu. Jo no.
Els girs són bons, doncs.
Sí, perquè normalment el rau-rau interior ens està ensenyant, ens està connectant amb el que som de veritat. I quan tu t'alinees amb el que ets de veritat, això no pot ser dolent de cap manera.
Glòria Forns, gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Que tinguis una molt bona setmana i seguim dilluns que ve.
Gràcies a tu, Sílvia.
Adéu.
Dilluns que ve.